Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Jornada de treva a les presons catalanes després dels bloquejos d'aquests últims dies. Mobilitzacions que podrien tornar demà mateix, ja que els treballadors segueixen exigint dimissions per acabar amb les protestes. Ho ha dit al Notícies en xarxa Alberto Gómez, que és responsable del sindicat TESIF de presons a Catalunya. L'escoltem.
El senyor Longuassart ha demostrat en aquests mesos que no és una persona que sigui coneixedora de la realitat de les presons. Sí que veiem que està molt al dia dels interns, perquè les quatre declaracions que ha fet només li preocupa la situació dels interns. En cap cas es veu un missatge d'autocrítica. Llavors tenim molt clar que ella no és interlocutora vàlida, i ara que veiem que sobre està el gabinet de crisi, doncs bueno, això sí que és una veritable crisi.
La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha demanat als treballadors que rectifiquin i que no convoquin més protestes com les dels últims dies.
Hi ha intenció, que hi ha la previsió de noves convocatòries per demà, que novament poden tensionar i condicionar la seguretat dels centres, posar en perill o en risc els seus treballadors i també els interns, i vulnerar els drets dels interns, els treballadors públics, els treballadors dels centres penitenciaris han de vetllar per garantir el normal funcionament a dintre dels centres i, per tant, i sobretot, no poden entorpir-lo provocant problemes de seguretat.
I un altre col·lectiu, el de les infermeres, ha reclamat avui que hi hagi un vigilant de seguretat a tots els centres d'urgències de primària i a tots els d'atenció primària ordinària de Barcelona davant l'augment d'agressions que pateixen. En un comunicat, el sindicat majoritari SATSE apunta que actualment no tots els centres disposen d'aquesta figura. Més temes, perquè el Senat ha admès a tràmit la llei d'amnistia que la majoria del Partit Popular, recordem-ho, que hi ha en aquesta cambra, frenarà durant 2 mesos. I ha afegit l'informe dels lletrats, que considera que la llei és inconstitucional, mentre que Vox insisteix a plantejar al Tribunal Constitucional un conflicte d'interessos amb el Congrés. I parlem del català, perquè el govern espanyol ha responsabilitat novament aquest dimarts al PP del bloqueig a l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. A la seva arribada a la reunió de ministres d'Afers Europeus, la qual l'executiu espanyol ha tornat a exposar arguments polítics i legals per l'oficialitat de les tres llengües, el secretari d'Estat de la Unió Europea, Fernando Sampedro, ha dit que el fet que el PP rebutgi donar suport a aquesta iniciativa fa que països governats per populars, com Finlàndia, no li donin suport. Per cert, que el Comitè de Peticions del Parlament Europeu ha votat aquest dimarts a favor de l'informe que posa en dubte el model d'immersió lingüística a Catalunya.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 19 de març i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Una situació completament tranquil·la i, sobretot, molt primaveral. Ara bé, amb la companyia de la desagradable presència del polsim en suspensió, que ja comença a arribar a gran part de Catalunya. De fet, si mirem el cel, el veiem completament marronós. És aquest polsim del Sàhara, que al llarg de les properes hores també serà preludi d'aquest ambient i d'aquesta massa d'aire càlida que ens anirà afectant. Encara amb alguns núvols baixos, o amb algunes boires i tot, que es van passejant per la costa, especialment la Costa Daurada. Allà, arran de mar, pocs quilòmetres a prop de la platja, l'ambient molt fresquet, però en canvi, 5-10 quilòmetres terra endins, la temperatura es dispara i, per tant, al llarg d'aquesta tarda, una altra vegada passarem dels 25-26 graus de màxima a moltes comarques, sobretot del Pla de Lleida i de la Catalunya Central. Independentment, creixeran alguns núvols a l'interior gironí i també al Lluçanès, a Osona i a la Selva. En aquestes comarques, alguns ruixats arribaran a caure. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs, avui, dia de Sant Josep, al Connectats preguntarem per què cada vegada més es prolonga la jubilació més enllà de l'edat que pertoca. Entrevistarem Pau Miret Gamundi, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per parlar d'aquestes jubilacions i també del conflicte amb el personal penitenciari. A partir de les 5 coneixerem l'enginyer terrassenc Marc Velasco. Continuarem amb Salut per valorar com ha funcionat la campanya d'equitat menstrual a Castellà del Vallès. I acabarem amb Cultura per ocupar-nos de la revisió de la col·lecció del Museu d'Art de Sabadell en clau dona. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. Una proposta ciutadana durà la petició d'homenatge a Akira Toriyama al ple d'abril de l'Ajuntament de Terrassa. Fa 10 dies es coneixia la mort del creador japonès de sèries de manga, algunes tan populars com Doctor Slam o Bola de Drac. En català es van emetre per primer cop a final dels anys 80. Fa uns dies, a la botiga de còmics Nikochan proposava batejar algun carrer de Terrassa amb el nom d'Akira Toriyama. És un homenatge al creador de sèries d'anime i ara també de la mà de la Fricassa han presentat una proposta ciutadana per debatre al ple d'abril. També demanen alguna acció artística on es vegi la relació entre l'obra de Toriyama i la cultura catalana, com per exemple el mural d'un castell format per personatges creats pel japonès. Properament, Nikochan i Fricassa formalitzaran la petició de nom de carrer a la Comissió del Nomenclàtor, que és l'encarregada de recollir propostes. Un dels criteris per posar nom a una persona és que hagin passat almenys 5 anys de la seva defunció. El carrer per a Toriyama, però, haurà d'esperar.
Gràcies, Sergi. I ara seguim el repàs des de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Comença el compte enrere perquè Badia sigui un municipi lliure d'amiant. L'inici dels treballs de retirada es preveu pel mes de desembre d'aquest any, mentre que la finalització s'espera per finals del 2025. L'Ajuntament i l'Agència de Residus han explicat aquest dilluns als veïns afectats el calendari de les actuacions. L'alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, ha llançat un missatge de tranquil·litat als veïns i ha dit que estan en disposició de complir amb el calendari. En una entrevista al Cafè, ha assegurat que s'ha fet molta feina fins ara per tal de poder garantir la seguretat en les tasques de retirada de l'amiant.
Que la gent estigués, per una banda, tranquil·la de que tot el procés que estem fent és un procés segur, que retirarem l'amiant el més aviat possible, però sobretot amb totes les condicions de seguretat, perquè el procés sigui segur tant per les persones treballadores que retiraran l'amiant com per les persones que viuen a l'interior de les vivendes on intervindrem.
Els treballs es faran en dues fases. En la primera s'actuaran 115 edificis amb amiant a les galeries i els tubs de ventilació. En la segona s'actuarà en 38 blocs de pisos més. En aquest cas, els treballs seran més complexos perquè caldrà substituir les cobertes. El projecte és possible gràcies a una subvenció de 4,5 milions d'euros de l'Agència de Residus de Catalunya.
Gràcies, Pau. Anem ara fins al litoral, concretament a Badalona, i tenim Santiago Espasa. Bona tarda, Santiago.
Bona tarda, Carme. Badalona gestionarà el poliesportiu de la Colina a partir del 30 de juny. A partir del setembre, entre el 80 i el 90% dels horaris del pavelló estaran disponibles perquè els equips de la ciutat facin els seus entrenaments. Així ho ha tallat el Badalona 360 el primer tinent d'alcaldia, Juan Fernández, qui afirma que des de l'executiu local es comprometen a fer una transició pacífica amb la ciutat veïna per evitar perjudicar els equips que fins ara feien ús de les instal·lacions. Escoltem Juan Fernández.
Nosaltres el dia 30 de juny prenem possessió de la totalitat del pavelló. I a partir d'aquí, a partir del setembre, començaran equips de clubs de la ciutat a entrenar a la Colina. Això no vol dir que si Santa Coloma té un equip o dos equips pues que volen seguir entrenant a la Colina durant un any, pues ho podran seguir fent. Però diguem-ne que el 90-80% dels horaris d'aquest pavelló estaran disponibles per equips i clubs de la nostra ciutat.
El poliesportiu La Colina va obrir les portes l'any 2010, un equipament al barri de Puigfred conegut com La Colina, construït en col·laboració entre els ajuntaments de Badalona i Santa Coloma de Gramenet i el llavors organisme supramunicipal Consell Comarcal, i pel qual es podien fer ús amb dos municipis i Sant Adrià de Besòs. La concessió de gestió de l'equipament, però, va ser adjudicada a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, qui n'ha fet ús majoritàriament al llarg d'aquest temps a través de diversos clubs i entitats, una concessió de que aquest 2023 va caducar. És en aquest moment que, des d'una dècada després de la seva inauguració amb el Consell Comarcal d'Isol, l'Ajuntament de Badalona n'ha reclamat la gestió.
Gràcies, Santiago. Seguim al sud del litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Rocío Santaeufemia. Bona tarda.
Bona tarda. 8 empreses i entitats del Prat han rebut el distintiu Biosfer de compromís amb la sostenibilitat turística. Es tracta d'un segell que atorga l'Instituto de Turismo Responsable que reconeix les bones pràctiques en gestió sostenible de les empreses turístiques i la restauració. La Central Wine Store del Mercat Municipal l'ha obtingut enguany per primer cop. D'aquesta manera s'assumen els altres 7 segells Biosfer, que també s'han renovat. Escoltem Ricardo Gastón, del celler La Central del Mercat Municipal, que parla sobre com han aconseguit aquest certificat.
El nostre plan d'empresa iba muy en línia con la sostenibilidad, con materiales reciclados. De hecho, toda nuestra tienda está construida con madera reciclada, no utilizamos plástico, solamente utilizamos LEDs. Cosas que iban muy en línea con esta certificación. Y de hecho, como decía el compañero, cuando hicimos la aplicación prácticamente no hemos cambiado nada, porque era la filosofía que ya aplicábamos.
A banda dels 8 segells Biosfer, també s'han renovat al Prat els 11 segells PIT, el punt d'informació turística, que precisament acrediten aquells establiments que ofereixen informació turística i activitats complementàries a visitants de la nostra ciutat.
Gràcies, Rocío. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Castellà celebra una de les seves festes més tradicionals, és Sant Josep. Des dels anys 80 que se celebra aquesta festa al municipi. Des de fa un temps, a la plaça del Mirador, on avui des de ben d'hora al matí ja hi havia una gran afluència i encara ha crescut més. Un dels moments àlgids del matí ha sigut el repartiment de coca. Fins a 600 porcions s'han donat als assistents que n'hi havia de Castellà majoritàriament, però també d'altres llocs. Productors locals de proximitat i també de productes artesanals d'arreu de Catalunya han estat a la plaça del Mirador. Fins a 38 parades té la Fira de Sant Josep, que acabarà a les 8. Abans, però, un altre moment àlgid serà el repartiment tradicional de crema catalana, que tindrà lloc a 6:15.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Marc Castro, bona tarda.
L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès reclamarà a l'AMB que subrogui o assumeixi immediatament la gestió del servei del transport urbà al municipi. El govern es planta i exigeix, així, que l'administració supramunicipal compleixi la llei de 2010, que l'obliga a fer-se càrrec, tant competencialment com econòmica, de la gestió del bus a la ciutat. Sant Cugat del Vallès ha assumit el servei malgrat no pertocar-li, cosa que li ha suposat una despesa d'uns 6 milions d'euros anuals. Així reclama també que l'AMB torni al municipi uns 20 milions d'euros per l'abandonament, diuen, de funcions, almenys des del 2018, quan va caducar la concessió. De fet, l'Ajuntament l'ha prorrogat forçosament perquè l'AMB tampoc no ha engegat la licitació pertinent. La petició ha rebut el vistiplau del ple de març, celebrat aquest dilluns, amb vots a favor de tots els grups, tret del PSC i en Comú Podem, que s'han abstingut. La tinenta d'alcaldia de Mobilitat, Cristina Pereira, ha expressat la voluntat del govern de trobar un acord per tal que el servei de bus urbà s'ofereixi amb garanties per als usuaris. El regidor del PSC, José Gallardo, ha reclamat al govern que negociï.
No hi ha manera de desencallar aquest tema i no s'està donant el servei que creiem que la ciutat mereix i ens demana, i a part estem assumint un cost que tampoc ens pertoca.
Vostès van escollir pel camí difícil de l'enfrontament i no de l'enteniment. Per tant, jo des d'aquí els demano al govern que que continuïn negociant. Sé que estan negociant, sé que tenen reunions i els recomano i així espero que puguin desencallar aquesta situació.
L'import econòmic que es reclama, 20 milions d'euros, és una aproximació, ja que també caldria tenir en compte el servei de bus urbà de Valldoreix. En tot cas, la porta perquè la reclamació es faci des del 2010, quan es va aprovar la llei, està oberta. A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
L'augment de l'esperança de vida i l'envelliment de la població espanyola és una realitat que no podem obviar. A Espanya, des de 2013, l'edat de jubilació evoluciona cada any progressivament fins que arribi als 67 anys el 2027. Avui parlem del fet de jubilar-se anticipadament o més enllà de l'edat de jubilació. En parlem amb en Pau Miret Gamundí, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quines dades tenim ara mateix de l'augment d'aquest retard de les jubilacions?
Doncs crec que ha estat prou efectiva, bàsicament perquè el que passa actualment és que cada cop és més difícil, pràcticament s'està fent impossible, el prejubilar-se. Per tant, aquests 67 anys, que és l'edat ordinària de jubilació actualment, cada cop s'està aproximant més a l'edat realment en què la gent es jubila. S'està extenent la vida laboral.
Mm-hmm. Per tant, és veritat que hi ha gent que es jubila més tard de l'edat en la que ho hauria de fer. Està creixent, no?
Ara ja no hi ha... legalment ja no es pot establir cap edat obligatòria de jubilació. Ja la llei diu que amb els nous contractes des del 2013... es prohibeix que s'estableixi una edat obligatòria de jubilació. Ara es diu l'edat ordinària, i aquesta edat ordinària és de 67 anys i cal tenir, per tenir tota la pensió completa, cal haver fet 37 anys de cotització. Per tant, no està a l'abast de tothom tenir aquesta jubilació, especialment en el cas de les dones, de moltes dones que han tingut un període fora del mercat laboral, doncs han de extendre la vida laboral fins que tenen aquests 37 anys de jubilació per tenir la pensió completa.
Mm-hmm. Ara mencionaves les dones. Aquest perllongament de la edat de jubilació creix de manera diferent si es tracta d'homes o bé si es tracta de dones?
Bàsicament creix de manera diferent en funció dels anys que tinguis cotitzat. Perquè diguem que hi ha uns anys de cotització mínims, que són 15 anys per poder cobrar algun tipus de pensió contributiva, i aquests anys, en el cas de les dones de les generacions més antigues, doncs no es complien. I aleshores es tenien més la vida laboral per poder tenir, si més no, aquests 15 anys de cotització. Per tant, els que es prejubilaven, en general, eren homes. Els homes els que tenien la possibilitat de prejubilar-se entre els 60 i a partir dels 60 anys, que era abans. Però ara les noves generacions, d'alguna manera, ja les vides laborals s'estan aproximant força. Però encara les que es jubilen actualment, es jubilen més tard les dones que els homes.
Mm-hmm. La causa o les causes?
Les causes és aquesta, és el... tothom fa una petita equació de veure a quina edat tindrà el màxim de cotització que li correspon a partir dels salaris que ha tingut en els últims 25 anys. Aleshores fas un càlcul i et jubiles a l'edat en què ja tens assegurada aquest màxim de jubilació. Això vol dir, bàsicament, que 37 anys de vida activa. I aquesta és la causa, bàsicament, de que la gent, hi hagi gent que es jubila abans o gent que es jubila després.
Però a banda dels anys de cotització, que realment és això el que compta en el cas de les dones, interpreto que hi ha un període de la vida, sobretot algunes generacions anteriors, en què la dona deixava de treballar per quedar-se a casa amb els fills, no?
I per això no podia, no estava cotitzant. I en aquestes generacions, especialment les generacions que s'han jubilat fa 5-10 anys, doncs són les que han de perllongar aquesta vida laboral, primer per tenir aquesta mínima de cotització, que són 15 anys, en algun cas doncs, tenien 13-14, per tant, havia d'estar dos anys més del període del moment que li pertocaria per poder cobrar aquesta mínima i després per poder arribar a la pensió completa que et correspon, que són aquests 37 anys. En el cas d'aquí hi havia aquesta discriminació per aquesta sortida del mercat laboral de gènere, bàsicament de gènere, perquè s'havien dedicat a la cura familiar.
Uh-huh. I de quina manera afecta les condicions en què s'arriba a l'edat de jubilació i el tipus de feina que es tingui?
Bàsicament les feines físiques són les que tenen... Hi ha la pensió de jubilació i la pensió d'invalidesa, no? S'ha de distingir. Aquí parlem de la pensió d'edat ordinària, 67 anys, això és pensió de jubilació. També hi ha aquestes pensions que també estan dins de la Seguretat Social, que són les pensions d'invalidesa, que és quan tens algun tipus en aquestes professions que no ha de ser obligatòriament relacionada amb la feina que fas, però que la teva salut no t'impedeix el continuar realitzant la feina. En aquest cas ja tenim les pensions d'invalidesa, que també són, poden ser temporals o definitives. Però a la pensió de jubilació, clar, el com arribis físicament i psíquicament depèn molt, òbviament, però no hi ha, fora de les professions que són més de risc, com poden ser, no sé, policia, bombers, tots aquests, fora d'aquestes professions no hi ha diferència entre algú que estigui realitzant una tasca física i les tasques de despatx o que no tindrien tanta pressió física. No hi ha diferència en l'edat de jubilació. Aleshores, si no pots prejubilar-te, perquè no t'has, pues, s'aguanta fins a aquesta edat ordinària de jubilació i tenim, òbviament, buscant el tenir la pensió completa. Que això, clar, les noves generacions que s'han insertat al mercat laboral també més tard que les antigues, doncs això també té conseqüències en l'extensió de la vida laboral.
Mm-hmm. La tendència es mantindrà a l'alça?
La tendència es mantindrà a l'alça probablement, molt probablement, perquè la llei cada cop és més dura en aquest sentit, però el que no hem mirat gaire en quins seran els efectes d'aquesta extensió de la vida laboral. Els efectes pels joves i els efectes per la població adulta també, però especialment pels joves, per allò de la renovació dels llocs de treball. Però una extensió de la vida laboral implica que aquests llocs de treball es deixen més tard. Ara són 2 anys, però la tendència és que fins i tot per com estan pressionant, especialment des de la Unió Europea, és que pugui arribar a 70 anys d'edat ordinària de jubilació. Clar, això vol dir que hi ha molts llocs de treball que abans ens lliberaven, fins i tot en alguns casos 10 anys abans, que no ho faran. I això és molt probable que afecti a les generacions, especialment a les generacions més joves.
Clar.
A la inserció del mercat laboral.
És que
Es diu que no, però molt probablement sí que afectarà, perquè no hi ha una creació de llocs de treball que puguin ser ocupats per aquesta població jove.
Clar, vist amb ulls d'una persona jove que s'acaba d'incorporar o que està a punt d'incorporar-se al mercat laboral, veient aquesta situació, el fet que s'allarguin aquestes jubilacions, necessària o innecessàriament, perquè també pot passar, això és en perjudici d'aquesta part de la població, no?, el sector més jove.
Sí, el perquè s'allarguen bàsicament és perquè tenim un sistema de gestió pública de les pensions, en què totes les pensions, els diners que surten dels que actualment són pensionistes, surten de les cotitzacions. I per tant, el que vol a nivell administratiu, el que es vol és que no hi hagin tants pensionistes i que hi hagin més cotitzants. I per això es fa una simple equació i es diu, bueno, pues allargarem la vida laboral perquè aquest període d'esperança de vida fora de gran pensió, que havia arribat a una baixa, que era més o menys dels 20 anys, doncs es redueixi al màxim. Però, clar, no es té en compte el que aquests llocs de treball podrien ser ocupats per gent jove, que podrien haver altres tipus de jubilació, perquè, vaja, totes les jubilacions són jubilacions absolutes, d'unes quantes, o sigui, són d'un dia per l'altre, deixes d'estar cotitzant a la Seguretat Social i passes a ser pensionista. I, clar, no hem pensat jubilacions parcials, jubilacions de substitució, que s'ensenyi una sèrie de com funciona el lloc de treball, com es feia a l'edat mitjana, no? En els gremis. No, tot això no ho hem pensat. És d'un dia per l'altre, és dicotòmic, i en això, i aquest lloc de treball que podria estar ocupat mig per un jove, mig per una persona que estigui a punt de jubilar-se i podria ensenyar, doncs tot això no entra en la nostra, en el nostre procés de jubilació.
O sigui que vindríem a recuperar una mica la fórmula aquella de l'aprenent i l'ensenyant, no?, de l'ofici?
Sí, és que hem deixat a l'escola, a la formació professional, tot el que és l'aprenentatge. I sí que diem que, bueno, farem una formació professional dual, que estigui en relació amb les empreses i aquestes coses, però ens hem oblidat de la capacitat que tenen els que tenen una experiència laboral d'uns anys en ensenyar als més joves.
Clar.
I tot això ho hem destruït, d'alguna forma ho hem no està ben resolt.
Mm.
Però... I està resolt amb aquestes jubilacions que és d'un dia per l'altre, és tancar, és sortir absolutament del mercat laboral i passar a ser completament un pensionista.
En canvi, Pau, també existeixen uns incentius econòmics que el que fan és animar a aquestes persones que ja es podrien jubilar a posposar la jubilació uns anys, perquè els hi va bé, doncs, fer una miqueta de guardiola, si es queden un any, dos anys o tres anys encara, més enllà de l'edat de jubilació.
Sí, més enllà del període de cotització. Tot això té aquesta funció. Té una funció que s'ha pensat de que la gent estigui com més temps possible treballant, actius i treballant en el lloc de treball, amb les mateixes condicions, o sigui, les 8 hores al dia, tot això continua igual i no sap, i és bàsicament perquè la gent continuï cotitzant i no sigui pensionista. És un concepte així com matemàtic, no és social, de l'edat de jubilació. Per exemple, ja estic segur que hi ha molts metges que els metges es poden jubilar si volen, els que són funcionaris als 70 anys, o jutges, o el que sigui, que potser, si els diguessin que poden reduir la jornada laboral a la meitat i que ensenyaran algú que acaba de sortir dels MIR, per exemple, en el cas dels metges, doncs potser ho acceptarien, però continuar als 70 anys treballant 8 hores al dia amb les condicions, exactament amb les mateixes condicions, doncs això doncs normalment no ho accepten. Però si ara una de les coses que s'han posat a la llei és que com més tard jubiles tens com una mena de premis.
Sí.
Premis a aguantar.
Mm-hmm. I una última qüestió. Abans hem fet referència a la diferent situació d'homes i dones i també a la diferència que hi ha en funció del tipus de feina. Serien dues bretxes, per entendre'ns, no? Les que hi ha ara mateix, o la que es podria crear. Penses que en un futur aquesta bretxa s'anirà reduint? Aquestes dues bretxes aniran disminuint?
En principi no veiem que disminueixin. No sé què passarà en el futur, però ara amb els últims, si posem 10 anys, 15 anys, el que veiem és que mentre que l'esperança de vida continua augmentant, continua incrementant-se, l'esperança de vida en salut, sense dependència, no. S'ha estabilitzat. Durant ja des de fa 10 anys, una dècada, aquesta esperança de vida en salut, és que no necessites, que tens plena autonomia, s'ha estabilitzat. I, per tant, totes aquelles feines que impliquen una cosa física i que poden comportar problemes de salut continuaran comportant els mateixos problemes de salut. Aquesta bretxa, la primera bretxa que deies, no. I de les dones continuem veient aquest sostre de vidre en les tasses de cotització de les dones en l'època, no entre les més joves, però estem parlant, no entre les menors de 30 anys, però sí entre les que tenen 30 i fins a 55 anys, encara veiem aquesta diferència de 20 punts percentuals, que és forta elevada, entre homes i dones. Per tant, a veure si continua augmentant, però bueno, ja portem un quart de segle i aquesta distància no s'ha reduït de manera significativa. Que puguem dir que el patró d'homes i de dones és el mateix. De moment no ho veiem.
Molt bé, doncs hem volgut fer un estat de la qüestió en relació a aquesta situació amb les jubilacions i les perspectives que tenim per endavant. Pau Miret, Gamundi, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltíssimes gràcies, que vagi bé la tarda.
Gràcies a vostès. Adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i ara és el moment d'entrar en terreny de l'opinió a la tertúlia a tres bandes, que avui la compartim amb l'Antoni Camacho, coordinador de Federalistes d'Esquerra. El tenim a Badalona. Antoni, bona tarda. Antoni, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ara sí que t'escoltem. Perfecte. Juan Merino, jubilat i activista, ens acompanya a l'estudi de Sant Cugat. Què tal, Juan?
Bona tarda. Bé.
Sí? Bé. I a Sabadell tenim la Berta Vidal, que és actriu i monitora de Lleure. Berta, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, doncs avui compartim la tertúlia per abordar dos temes. Un l'hem tractat en el tema del dia d'avui, després en parlarem sobre la qüestió de les jubilacions, però ara anem per al tema d'actualitat dels últims dies, que té a veure amb aquesta crisi que se li ha generat, una nova crisi al govern de la Generalitat, amb aquesta revolta del personal de presons, i que ha vingut motivada per l'assassinat d'una cuinera que treballava a la presó de Mas d'Enric. Això és el que ha disparat totes les alarmes, el que ha provocat que els treballadors penitenciaris es posin en peu de guerra, reclamant i reivindicant una sèrie de necessitats, entre elles el tema de la seguretat. Però si anem als fets d'origen, a aquest assassinat, la mort d'aquesta cuinera. De moment encara no sé si vosaltres heu sentit algun aclariment sobre el que ha passat, alguna explicació, i després el tema de depurar responsabilitats.
Bé, no han dit res encara. O sigui, no s'està parlant de com ha passat, quin ha passat, quin és el responsable que hagi ocorrit aquest fet, que hagi matat a la treballadora. No estan dient res. Estan parlant de lo que ja havien parlat l'any passat, de que falten funcionaris i la necessitat que tenen los funcionaris per tenir seguretat allà dintre. Jo no veig que estem parlant d'aquesta dona. Ni el succés, o sigui, el cas que ha passat.
Antoni.
Bueno, jo crec que sí, que està molt clar el que ha passat. Jo crec que aquí estem parlant de que ha estat una mala gestió, que falten funcionaris i que no és possible que una persona que ha matat a ganivetades a una senyora fa uns anys ja estigui en una cuina. Jo crec que aquí cal depurar responsabilitat en totes les conseqüències. I a més, això, la manca que hi ha de personal que estan reduint, perquè això de retallar, doncs aquestes coses després passen. Però és molt greu que una persona que està a un assassí tingui la possibilitat, i em sembla vergonyós que hi hagi qui digui que és que, bueno, feia 4 anys que hi era i no havia passat res. Home, jo crec que aquí han d'haver unes responsabilitats que han de donar la cara ja, perquè el que ha passat és molt greu.
És que jo massa explicacions tampoc no he escoltat, eh? Vull dir que...
No, si és que...
Si es busquen...
No n'hi ha.
Responsables hi ha d'haver, però el que no s'ha apuntat és enlloc, només ho han fet els treballadors i els sindicats.
Bueno, la cosa que jo crec que és evident és que demostra la falta de recursos. Vull dir, no és un fet aïllat, ni molt menys, és una cosa molt greu, l'assassinat d'algú, però demostra que falten recursos i que no s'està... Alguna cosa no funciona en aquest sistema.
Digues, Juan.
Sí, no, bueno, que falta recursos, però això ja porta anys que estem parlant. O sigui, és any que estan parlant els sindicats de prisions i la necessitat que n'hi ha de que això funciona millor. Resulta de que ara, de prisa i corrent, diu, no preocupe, que ara ja tenim aquí, no sé, són 500 o 600, que entraran ràpidament aquí. O ara em sembla que de moment 100. Vale, però escolta, és que l'any passat ja havien quedat en això. L'any passat ja havien quedat que entraria i no ha entrat ningú. No ha entrat
tota l'estona es diuen les coses i llavors es farà i no s'acaba fent, potser.
No, és que no l'han fet. I tenen en compte que hi ha una qüestió. Ja solament el 2022 penso que van haver 400 i pico de 453 agressions a funcionaris aquí a Catalunya. Aquest any ja estan l'any passat a 508. Bueno, l'única... El que diu la Generalitat, en aquest cas, la justícia, diu, no, només que són 373. És igual, els que siguen. Jo crec que tothom, la societat, ja sabe de que, bueno, està assabentada de cada 2x3 en els diaris surten els problemes que tenen els funcionaris en les càrceles. I, bueno, i ara perquè és una funcionària, o sigui, una treballadora, el que ha passat, no? Però és que han hagut, no sé si són... 23 o quasi 30 morts a les càrceles catalanes l'any passat i l'altre. És molt important això, el que està passant entre suïcidis i tot, no? Ara estem parlant...
Jo crec que estem dient tots una mica el mateix, que falten recursos i la Generalitat no està donant aquests recursos que estan reclamant els treballadors. No.
I normalment el que estan fent els treballadors són presos de confiança. Doncs, tiene que haver aquí un responsable, perquè precisament és una empresa que és de la Generalitat la que està allí treballant. Home, treballant en una cuina, jo que treballava molts anys en una cuina, pagar-li 200 euros al mes, no ho sé.
Abans us comentava que quan es demanen responsabilitats, treballadors i sindicats apunten a la figura del secretari de mesures penals, que
Calderó,
que el departament està totalment en contra de que es faci fora, i que, és més, el valoren com la persona que pot fer tot el canvi de reestructuració del sistema penitenciari per l'experiència, pel temps que porta des de la dècada dels 80. Antoni?
Jo he llegit també que demanen la seva dimissió i ella ha dit clarament que no pensa dimitir. No?
Sí. I aquesta és una de les condicions que han posat els sindicats per seure's a negociar.
Seure a parlar.
Antoni, vinga, que fa estona que no ens sentim.
No, és que és molt greu. Jo no sé si ho sabeu vosaltres, però el primer comunicat que van fer a la conselleria va ser lamentar les dues morts que hi van haver. És que és molt fort, això. És molt fort el que ha passat.
La cuinera i el pres que es va suïcidar.
Sí.
Que es va suïcidar. Home, per l'amor de Déu, on pensem arribar? I és que estem pagant aquestes conseqüències. Jo no sé, però algú ha de dimitir.
Ara.
I s'ha de fer una reestructuració, sí, entonar el meu culpa, posar els pressupostos, adequar les necessitats d'un tema tan delicat com són les presons, i no excuses de mal pagador perquè hi ha campanya electoral. És que ens sembla una vergonya la gestió que ha fet el govern d'Esquerra Republicana en aquest camp i en molts d'altres. Però clar, això s'ha de dir. Però com és possible que diguin que es lamenta el primer comunicat, eh?
Bueno,
de les dues morts.
És que continuen dient que no, que aquest senyor no dimiteixis. No, si estan tenint tot aquest problema des de que està este senyor aquí dirigint les presons i no s'ha solucionat res, doncs què hi ha que fer aquí perquè dimita un senyor? No sé. Perquè, per exemple, hi ha una cosa, ara hi ha un escàndal bestial perquè és la primera vegada que una treballadora mor en una de les càrceles. Però fa un mes o cosa així van matar a un veí de la Floresta, d'aquí de Sant Cugat, a Can Brians, i lo van posar en la mateixa celda d'un tio que havia matat a la seva dona i a les dues filles. I lo va ahorcar. I aquell altre era un pobre diable. No havia matat ningú. Ostres, jo no sé com se miren aquestes qüestions. Algo debe de haver.
Tot ve de falta de recursos. Quan no tens recursos, no tens mitjans...
I una mica d'intel·ligència.
No tens temps, fas les coses, evidentment, sí, fas les coses que no trobes una solució, simplement t'espaviles. No sé si m'explico.
Sí, ja partim de la base.
Que tot això, o sigui, que el fet greu aquest de l'assassinat ve de... És com, diguéssim, la punta de l'iceberg d'un problema estructural molt més gran.
Sí.
I això és evident i és el que la Generalitat potser no està reconeixent.
O ni lo reconeixerà mai.
És que el que estan dient els treballadors i també els sindicats és que se senten obviats, és a dir, que no els hi fan cas. I els propis treballadors ja han manifestat que a les presons els presos estan molt barrejats, fent referència a això que comentaves tu, Juan, que estan convivint persones amb problemàtiques i de procedències i trajectòries molt diferents, persones que tenen patologies psiquiàtriques incloses. És a dir, que una mica d'ordre... I clar, els mateixos treballadors estan dient aquesta persona a la qual estan apuntant, a l'Amant Calderó, diuen els treballadors, i també ho estan fent els sindicats, no tenen idea del que passa en el dia a dia.
Bueno, és que és com sempre, no? Les persones decideixen en un despatx coses que passen fora del despatx. És molt difícil acertar en una cosa que no vius.
Com és possible, quin és el responsable perquè se tingui a dos funcionaris de base per a cuidar 95 interns, barrejant tot? No ho sé, però responsable sí que n'hi ha. I responsable, bueno, pues se saben que està el director de la cárcel, los responsables, que los principis los responsables de la cárcel, i segon, los responsables polítics que han permitit arribar a aquesta situació. I això, tenien que dimitir tots.
Avui hi havia...
Sí, és un problema més...
Digues, Berta.
No, que és un problema més que ve de fa temps. Vull dir, ha sigut ara... Aquest fet punta de l'iceberg que ha fet explotar tot i ho ha fet tot potser molt més mediàtic, però és un problema que els treballadors ja posen sobre la taula de fa molt de temps I que, bueno, que és una cosa molt evident.
Bueno, és que,
i la Generalitat que... està girant la cara tota l'estona.
Parlarem del tema de la jubilació, però precisament en aquest cas una de les reclamacions que fan treballadors i sindicats són els recursos humans. Recursos humans que ja el departament de seguida ha respost que ja estaven previst i que s'incorporaran...
L'any passat.
Clar, però és que si estem pensant en les previsions que s'han de fer, diríem que els treballadors penitenciaris, hi ha molts que s'acostumen a jubilar una mica abans, hi ha molts que d'aquí poc temps s'hauran de jubilar, és a dir, que quedarà... quedarà un buit.
I és que són de 50 anys, ja hi ha gent molt gran ahí dintre de les prisions. Mm-hmm. Estan dient
els sindicats. I que és necessari un relleu, però a més del relleu, incorporacions. A més.
O sigui, això passa lo mateix que, per exemple, aquí a Sant Cugat. Cada any s'incrementa el número de guàrdies, no? De policia local. Però sempre tenen els mateixos números, però no compten els que se jubilen, els que estan de base i tot això, no? I les previsions és el mateix que la de l'aigua. El del 2008 vam tindre la gran sequera i no s'ha fet res. I aquí van començar ja a fer un grapat d'anys i no s'ha posat ninguna solució al tema aquest. I continuarà, continuarà.
Mireu, fa una estona hem parlat del retard en l'edat de jubilació i la veritat és que ens hem quedat una mica preocupats, perquè, clar, si la intenció de la Unió Europea és que la jubilació es vagi prolongant cada vegada més, perquè necessiten doncs, que la gent continuï treballant, està creant, d'altra banda, un problema amb la incorporació de la gent jove al mercat laboral. Com veieu vosaltres aquesta situació? És a dir, que per una banda hi hagi gent que legítimament necessiti treballar una mica més dels anys de la jubilació perquè necessita els anys cotitzats per cobrar una pensió més digna, i de l'altra el fet que aquesta prolongació de l'edat de jubilació impedeixi doncs, que hi hagi joves doncs, que tinguin més dificultats per incorporar-se. Què passa, Antoni?
Doncs que no està ben feta la pregunta i no és veritat que passi això.
No?
Un dia te pregaria que parlessin tot el programa d'això de pensions i el sistema que tenim, el que hi ha a Europa, perquè d'altres doncs... coses no, però d'això en sí, perquè era la meva feina.
Doncs explica'ns.
Per llargar la pensió de jubilació, per jubilar-te, per tenir més una pensió més alta, no té absolutament res a veure, sinó que és el sistema productiu, les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, com estan també atacant aquest front. I si no fem un anàlisi plegat, ens quedarem tancats en què si treballem més anys no es podran els joves accedir al lloc de treball. Això no és veritat, d'entrada.
No?
Ho nego categòricament. No és veritat. I aleshores hem de veure també quin país volem i quines són les inversions que s'han de fer per no ser només un país de platja i sol. I si nosaltres fem una aposta decidida per les noves tecnologies. El que no podem pensar és fer un pas enrere. El que no podem pensar és que tornaran al treball intensiu de les grans fàbriques, perquè per això ja està Xina, el sud-est asiàtic i tot això. Aleshores, Europa s'ha de replantejar, i Espanya dins d'Europa, el sistema que tenim, que és el sistema capitalista, quina i de quina manera l'estat de benestar s'aguanta. I com és possible que els bancs, que estan guanyant milers de milions en plena crisi i la gent, doncs es neguin a augmentar els salaris que permetrien tenir pensions millors i possiblement adelantar les pensions. Vull dir, és un tema complex que no es pot reduir a això que d'entrada ja t'hi dic que no és veritat. No és veritat. Aleshores, m'agradaria molt que això poguéssim parlar un dia amb temps, de manera que nosaltres es poguéssim plantejar quin sistema tenim nosaltres, que és el d'aportacions. Tu tens una pensió en funció del que cotitzes. Quin problema hi ha amb les dones que han cotitzat més perquè tenien les categories més baixes, no entraven al mercat de treball? Com es pot arreglar això? I com poder mantenir el millor sistema de pensions que hi ha al món, que és el d'Espanya? el millor sistema de pensions que hi ha. Estan els suecs, estan els anglesos, els alemans, que són compartits entre públic i privat, no?, de balanç de pensions d'empresa. Vull dir, hi ha moltes coses que val la pena que nosaltres en parlem.
I aquí hi ha una altra...
Digues.
No, que aquí hi ha un altre tema també que se podria solucionar d'una altra part. No són tot lo de les màquines, les noves tecnologies, no? I és la gent, aquesta gent que hi ha milers, que estan treballant en negre. Perquè no hi ha inspector de treballs i perquè al capital, a les grans empresaris, a la gent que té les grans empreses, pues no li interessa. Li interessa tenir sempre aquesta gent ahí, es treballa en negre, no cotitza. Si aquí
tot a mi...
Tothom que treballasse aquí en este país, si cotitzasse, jo penso que la cosa seria bastant millor,
Anaves a apuntar alguna cosa, Antoni?
No sé, sí.
No.
Ah. No, que ha pensat?
No.
Val. Doncs, Berta...
Bueno, jo com a persona de 22 anys veig la vida com molt complicada i crec que és un tema super mega complexa, però en el meu entorn i jo com a persona mateix, la feina ara, vull dir, encara una vida adulta, acabes els teus estudis, si pots, i si la teva classe social t'ho permet i no t'has hagut de posar a treballar de qualsevol cosa amb 16 anys per ajudar a tirar la teva família endavant... es presenta com super difícil poder optar o poder, entre cometes, triar la teva feina, no? En realitat, ens trobem tota la meva generació treballant del que podem, com podem, i és el que comentava, és un problema estructural immens.
Bueno, jo crec que dintre d'uns anys, tal i com està el panorama... serà molt, molt, molt negre de que algú arribi a tenir els 35 anys de cotització. 37.
Cada vegada més i cada vegada la gent...
Exactament, 37. Dir... Únicament lo tindran los funcionaris. Perquè los demés no ho creen. Y bueno, entonces luego después había que decir, bueno, pues la mínima, ¿no? Los 15 años cotizar. Bueno, es que yo pongo industria de dotación dentro de unos años, ¿eh? O sea, que hay que hacer una reflexión molt gran, molt gran. Y aquí entra molt factor.
Uh-huh. 37 sí. Anys has de cotitzar i en canvi el que quan arribes a la teva edat de jubilació és el que estava dient Antoni, hi ha gent que decideix continuar perquè
arriba.
No, però després hi ha una altra qüestió econòmica i que és un esquer, és un incentiu perquè la gent continuï allargant la seva vida laboral. I són aquests incentius econòmics.
Sí, bueno,
això
però...
Això és vergonyós, considero.
Quin podrà fer... continuar treballant? Un treball que no sigui molt físic? Un treball que...
Exacte, d'oficina. Exacte. Pot continuar treballant la gent que treballa en una oficina.
Exacte. El que he dit abans, els funcionaris. Però tota la gent que treballa al carrer... No crec que...
La gent que treballa al carrer desitja, somia en jubilar-se abans perquè el seu cos no dona per més.
I tant.
I és així.
I tant que és així.
Vull dir, ja, totes les persones que es dediquen a l'obra, que es dediquen a l'electricitat, totes les feines que comporten un físic... Jo què sé, la meva mare és educadora infantil i moltes vegades ho diu, no? Quan en tingui 60, jo no sé si podré aixecar una criatura de 2 anys.
Ja. Bueno, luego después tenir...
Què hem de fer? I sí. Si ha d'allargar la jubilació, o sigui, s'ha de jubilar més tard, és que... Vull dir, no podrà fer bé la seva feina, tampoc.
Però luego después tenim un altre problema, un altre sector, que dintre de la joventut són la joventut que termina una carrera, que té uns estudis, que agafa un treball i que està molt mal pagat. Doncs què passa? Que se va a l'estranger... O sea, estan traient força de treball que podien estar aquí en aquest país i estan cotitzant i se tenen que marxar a fora perquè és una vergonya. Molts
bueno, no és que sigui una vergonya, simplement és que no hi ha opcions.
Però diu que és una vergonya que passi això en aquest país.
Sí, absolutament. O tens uns contactes, t'has pogut pagar una universitat privada de no sé quantos o fer les pràctiques a no sé quina empresa privada o el papa o la mama té algun amic... que té una superempresa o acabes tenint una feina amb perdó per la paraula, però de merda, amb un sou mínim,
sí, no,
i, no et pots, i no pots marxar de casa els pares. Vull dir...
Sí, lo que a vegades se comença en el estiu i, bueno, algunes va, i los caps de setmana de cambrer i coses d'aquestes, que és que dius, bueno, per pagar-me los estudis. Sí, sí, per pagar-me los estudis. No, no, quan acaba los estudis tienes que continuar igual perquè és l'única cosa que tens per continuar vivint.
Uh-huh. Absolutament.
I és una realitat, eh?
Antoni,
sí, sí, sí.
Alguna aportació més? O algun aclariment?
Sí, digues.
No, dic que si volies fer alguna aportació més o algun aclariment. Sí que m'agradaria, a veure, en el temps que ens queda, que estem al final, quan jo et plantejava el tema que representa per als joves que la gent que està en edat de jubilar-se continuï treballant, no és una barrera perquè aquesta gent es pugui incorporar?
No.
No?
No, no. No, però per una raó, per una raó molt senzilla. La meva feina, quan jo em vaig retirar, un jove no la pot fer, però no per res. Perquè són després de molts anys i una cosa molt específica. Per posar un exemple, que no vol dir res. Penseu que això no és un tap. Si penseu que això és un tap perquè no s'incorpora la gent jove, i aquí, afortunadament, tenim una jove, no és així, de debò que no és així. Hem d'analitzar el mercat de treball que tenim. On es pot créixer, de quin tipus de treball, perquè anar a un restaurant, ser de cambrer, ho dic amb tot el respecte del món, eh? Mm-hmm. Feines que són menys qualificades. Si nosaltres fem una aposta com a país per tenir això, sol i platja, doncs tindrem això. I si nosaltres no fem, i això es fa des de la política, en col·laboració amb les empreses, un projecte de país, que l'I+D, l'aeronàutica, l'aeroespacial, en fi, totes les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, on els joves han de formar i han d'estar més formats que mai.
És a dir, que la causa no és la que dèiem, Antoni. Doncs a veure no. Si podem parlar-ne un dia més tranquil·lament, que se'ns acaba el temps. Antoni, Juan i Berta, gràcies, que acaba de passar bona tarda.
Gràcies a tu, bona tarda.
Adéu-siau.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat. 3bs.cugat.cat.
Encuentro en cualquier lugar arenas de algún mar que hace tiempo pudo vernos caminando juntos. Echo de menos despertar y verte suspirar. Echo de menos dibujar tu cuerpo con mis dedos. Y no me queda nada. Ahora es todo lo que soy. Lo mismo.
Ya nada, nada podrá cambiar. Te fuiste y no volverás.
Solo quiero imaginar que al menos fue de verdad.
Lo mismo. Ya nada, nada podrá cambiar. Te fuiste y no volverás.
Mientras soñaré, soñaré.
Pierdo por cualquier rincón, mas no puedo olvidar aquella melodía que escribiste sin quererlo. Y no me queda nada, y ahora es todo lo que soy.
Lo mismo.
Ya nada, nada, nada podrá cambiar. Te fuiste y no volverás.
Solo quiero imaginar que al menos fue. Yeah.
de suerte, nos empuje a volvernos a cruzar. Jugaré si al volver a verme, no te giras ni levitas.
Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia.